els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Avui al nostre espai de comunicació, ja sabeu que els dimecres ens agraden poques paraules, parlar de fenòmens, no? que passen per l'actualitat i sobretot posar-los nom, identificar-los. El nostre convidat d'avui el defineix com un regal enverinat, Marta.
Sí, 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 avui parlarem d'això, d'aquest regal enverinat. Es tracta del precipici de vidre. Aquella situació en què una persona d'un col·lectiu discriminat accedeix a un lloc de responsabilitat en un moment de crisi. I, per tant, quan té molts números, que el projecte fracassi. Per tant, d'aquí aquesta alegoria, aquest precipici, que té doncs, la persona moltes possibilitats d'acabar caient.
Doncs mira, per parlar justament, millor dit, per desgranar aquest fenomen, avui ja és un plaer saludar el Jordi Cullell. Ell és director del grau en Global Communication Management de Blanquerna, de Universitat Ramon Llull, i expert en marca personal. Jordi, com estàs? Avui a distància, trobem a faltar ja.
Sí, sí, molt bé. Em sap greu no estar aquí amb vosaltres.
No, cap problema. Almenys et podem escoltar i segur que ens pots ajudar moltíssim amb aquest precipici de vidre. Ens portes aquest tema molt interessant que, clar, jo ja estic encuriosida. Cap a on van els trets, mai millor dit, no? Què és aquest regal enverinat?
A veure, el regal enverinat, dit amb altres paraules, és el marrón. És aquella cosa que sabem que molta gent no vol fer. Per què? Perquè té bastantes possibilitats de que no funcioni. I de què ve això? A veure, això ve de que hi ha diversos estudis que ens expliquen que quan una empresa està en una situació de crisi, sigui del tipus que sigui, la crisi no cal que només sigui econòmica, pot ser organitzativa o del que sigui, i que aquesta crisi no té una sortida massa clara, llavors hi ha una certa tendència a posar en llocs claus a dones. Si el lloc clau és el CEO, és el responsable superior, o una dona, o pot ser un equip. I per què? Doncs perquè es pensa, hi ha la creença de que les dones solucionen millor determinats marrons que els homes. Però la cosa, clar, la cosa no s'acaba aquí. Per què? Perquè quan la situació es normalitza i la cosa s'arregla, doncs llavors tornem a la situació normal, clar. I es torna a preferir els homes perquè ocupin llocs claus. Vull dir que...
Per tant, o sigui, perquè ens entenguem, Jordi, és col·locar al capdavant d'un projecte una dona perquè tregui les castanyes del foc, no?
Efectivament, efectivament. I, clar, tregui les castanyes del foc vol dir que el que s'està coent, doncs, crema. I d'aquí regal enverinat o d'aquí marrón. Vull dir, com que no sabem com sortir-se'n, no sabem a quin final pot tenir això, i tenim un merder de calample, doncs posem-hi una dona, que ja s'espavilarà.
I per cert, també dius que hi ha estudis que demostren que això és un fet, no? No és que siguin només paraules.
No, això és un fet. Això va sortir fa uns 20 anys, més o menys, per fer números rodons al Regne Unit, quan el Times va publicar un article que deia que les dones, quan ocupaven llocs claus a les organitzacions, enredaven la troca. Llavors això s'ho van llegir uns periodistes també i uns professors d'universitat i van dir, escolta, analitzem això. Van agafar l'article en qüestió, van agafar la mateixa base de dades i van veure què passava, i el que se'n van adonar no és que les dones quan estaven en llocs claus enredaven la troca, no, ni molt menys, és que el que se'n van adonar és posem en llocs claus a dones quan la troca ja està emmerdada.
Clar.
I clar, i és molt diferent, perquè... I llavors, d'aquí va sortir tot aquest concepte de barranc, de vidre, que per analogia amb el tema de sostre de vidre, que és aquell sostre que existeix a les organitzacions que les dones, pel fet de ser dones, òbviament, no poden traspassar. Llavors, bueno, no podem traspassar el sostre de vidre, però quan ens donen la possibilitat, ens donen la possibilitat de que ens estrellem amb facilitat.
És hora d'afrontar l'elefant que hi ha a la... l'habitació. Jo no era la primera opció per presentar aquest programa. Oh! Bé, gràcies, gràcies. Sabia que no era la primera opció, tampoc ho era Lewandowski, però sí que vaig ser la segona.
Perdona, Danae. Perdona, és que t'estava sentint aquí darrere i només volia dir-te que a mi també m'ho van proposar.
Ah, vaja. Sí. Gràcies. No. Però... gràcies per dir-m'ho. Després parlem, val, tu i
sí,
jo?
Sí, vaig dir que no per dignitat.
Bé. Mai esperança, mitjillo
bada, mi garganta. Que la col·laboració especialment d'Ivan Lavanda, no?, en aquest sketch.
Exacte, que justament era aquella nit al plató de Zona Franca, juntament amb Helena Gadel, que presentaven el videoclip de la cantant. Clar, Jordi, a veure, un dels casos, doncs, o precisament aquest debat sobre el precipici de vidre, es va escalfar arran, doncs, d'això, de Nae Boronat, que va ser escollida, no?, per presentar el Late Night de TV3 al Zona Franca, després que Joel Díaz decidís marxar del programa arran del polèmic acomiadament del guionista Manel Vidal, i molts deien precisament que hi havien col·locat aquesta periodista esportiva, doncs, precisament pel que tu comentaves, per treure les castanyes del foc. No sé si aquest seria un exemple de precipici de vidre del que ens parlaves.
Home, té alguns elements, té alguns elements de precipici de vidre. A veure, perquè no podem negar que la situació era un marrón en totes les lletres. Hi ha algú que se'n va i llavors el programa corre el risc de desaparèixer. I corre el risc de desaparèixer per què? Perquè va circulant gent que se li proposa si vol seguir i diu que no, diverses vegades, diverses propostes, fins que es cau amb la Danae Boronat. Però si anem a Wikipedia, per exemple, i veiem què diu sobre la Danae Boronat, ella, el que diu Wikipedia, que diu la Danae Boronat, per tant, parlo aquí pel que he llegit, ella diu que està disposada a trencar el sostre de vidre i obrir nous espais a futures generacions. Per tant, seria aquell cas en què s'ofereix a una dona que està disposada i que ho diu, i que l'entrada de Wikipedia, òbviament, és molt anterior a la que al fet aquest que estem parlant ara, vol trencar el sostre de vida i per trencar el sostre de vida, què se li ofereix? Doncs se li ofereix un marrón. Un marrón que ella, amb declaracions posteriors, ja reconeix que era un marrón. Diu, escolti, aquí la cosa costa, però ho faré el millor que podré.
Aprofita per dir-ho així, Jordi, que bé, tot i ser un segon plat, perquè clarament el programa doncs, se li va oferir en primer lloc a Joel Díaz i després hi va haver, com comentaves, el problema amb Manel Vidal i després molts dels presentadors a qui se'ls va proposar també presentar el programa, evidentment, doncs, per no tirar-se pedres contra el seu propi taulat van decidir no fer-ho, però bé.
I Marta, si m'ho permets, Jordi, avui hem parlat a un altre punt de vista aquí al programa, a primera hora, amb la Emma Vallespinó, sobretot del llibre que acaba de treure, No lo haré bien, que parla d'aquest síndrome de la impostora, i que deia que justament el que va fer la Danae, de dir, mira, jo no sé si ho faré bé, però ho faig, un sí com una casa, no?, per trencar justament, però clar, això és com és el que tu dius, no?, com has començat dient, que és aquest regal enverinat, no?, perquè tu dius que sí, t'arrisques, passes aquesta por, no?, de fer-ho malament, però tot i així, clar, no...
Sí, tens molts números de que la jugada no t'acabi sortint bé.
Però jo tenia una pregunta arran d'això. No sé si volies afegir alguna cosa, Jordi, amb això que t'estic dient.
No, sí, però en aquest cas la Danae Boronat venia d'una experiència molt interessant de periodisme esportiu, primer. Però la reacció que va tenir que va tenir el mercat, per dir-ho d'alguna manera, quan es va comunicar que ella hi anava, va ser, primer, un linxament a la xarxa.
Totalment.
I després, sense tenir linxament, però els titulars d'alguns mitjans escrits van manifestar de manera bastant repetitiva, no se'n sortirà perquè no dona la talla per portar un show de nit. Per què? Perquè ve del periodisme esportiu. Vull dir, vale... més regal enverinat que això, vull dir, regal enverinat pel fet que ho sigui, regal enverinat per la recepció que et fa l'entorn, cony, és per prendre-s'ho, vaja, per no prendre-s'ho en broma, i al final el resultat sembla que està anant bé, vull dir que medalla per la Danae Boronat.
Per cert, una cosa, el precipici de vida, que és aquest fenomen que ens està explicant avui el Jordi Cullell, això no només passa amb dones o pot passar amb altres col·lectius?
No, no, això pot passar. A veure, fonamentalment passa en dones, però pot passar, i també està escrit que passa amb altres col·lectius minoritaris a les organitzacions. Que no cal que siguin col·lectius de gènere o col·lectius racials, sinó fins i tot col·lectius organitzacionals. En un moment donat, un determinat departament té ganes de fer coses i de promocionar i se li tallen les ales i només se'l deixa moure quan van mal dades. No dèieu que éreu tan bons? Doncs apa, xicots, a demostrar-ho, ja us espavilareu. Vull dir, clar, la cosa va per aquí. I, per tant, aquest regal enverinat es passa a tothom que d'alguna manera està, entre cometes, i no m'agrada la paraula, però pot estar discriminat i que té ganes de fer coses i que quan es presenta l'ocasió per fer coses és quan les coses estan fetes molt bé.
I creus que aquests llocs de treball, Jordi, s'ofereixen també aquestes persones de col·lectius, per dir-ho així, discriminats, perquè l'opinió pública potser doncs, hi ha més tabús o més barreres precisament a ficar-se o a criticar la gent que ja parteix amb desavantatge?
Bueno, aquí, en un moment de crisi, també és allò que quan s'ajunta la fam i les ganes de menjar, en molts casos les organitzacions pensen, fem-ne de la necessitat virtut i aprofitem per, no m'agrada la paraula que diré tampoc, però per fer veure que, a més, som bona gent, no? I cony, i què fem? Doncs promocionem a dones, promocionem un departament que se sentia discriminat, i amb això què fem? Ens rentem d'alguna manera la cara, sí.
Si m'ho permets, ara també, per exemple, si tornem a l'exemple de Zona Franca, perquè potser és el que ens toca més de prop, no? Ara es ven com un producte orgullosament feminista, és a dir, que també, diguéssim, fan servir d'escut aquest argument feminista, no? Doncs també doncs, per aglutinar a tot de gent i que precisament no els ataquin per aquest mateix argument.
Sí, no, sí, això sí. Però què passaria si anés malament? Tot l'escut i tot el que vulgui, si anés malament, de qui seria culpa? Seria culpa de la persona que ha tingut la valentia de posar-se al davant, Ojo. Llavors, qui queda indemne aquí? Normalment queda indemne l'organització. Si la cosa surt bé, fantàstic. Mira, hem promocionat una dona i hem fet un programa amb caire feminista. Si va malament, què és? Va ser una aposta arriscada que no ha donat la talla.
Sí, sí. Interessant. Veurem com evoluciona. En qualsevol cas, avui també llegíem que a Zona Franca ha perdut un terç de la seva audiència. Veiem doncs, si l'equip del Zona Franca aconsegueix remuntar la situació.
Clar, això tampoc és... O sigui, entenc que les dades són importantíssimes i que en el fons són les xifres, no? Jordi, moltes vegades tu ho sabràs millor que ningú, que són les que manen, no? I que són com el baròmetre, diguéssim, no? El termòmetre per medir, no?, aquesta audiència. Però que tampoc, clar, no, això no se li pot atribuir
en absolut
a Danae Boronat.
No, jo penso que la Danae està fent el millor doncs, que té, el millor que pot fer cada vespre doncs, davant de la càmera, però bé, en qualsevol cas la situació és complicada i, com deia el Jordi, és un regal enverinat. Jordi, comentaves que la primera vegada que vam sentir parlar d'aquest precipici de vidre va ser l'any 2004, en un article, arran d'un article al diari The Times, i també ens comentaves aquestes dues investigadores de la Universitat d'Exeter que van treballar amb la mateixa base de dades que es va fer servir per l'article de Times i van arribar a una conclusió molt interessant.
Sí, sí, bueno, van arribar a la conclusió de que no eren les dones les que enredaven la troca, sinó que la troca ja estava enredada. I que, clar, això... La realitat es pot llegir de moltes maneres, però es pot llegir de manera esbiaixada. I, per tant, què passava? Que quan s'analitza el resultat d'una situació o d'una gestió, s'ha de veure de quina situació es parteix. I, clar, deien, les dones no funcionen. Home, no funcionen perquè els hi donem els pitjors reptes. Els reptes que, d'alguna manera, d'entrada, poden portar l'etiqueta de perdedors.
No, és molt interessant aquest fenomen que dius, aquest precipici de vidre que ens està explicant avui el Jordi Cullell, professor de Blanquerna, director del grau en Global Communication Management de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Jordi, però ara hem parlat del que ha passat a TV3, però avui també ens vols compartir altres exemples, no? Perquè no parlem només en termes mediàtics, sinó també polítics, podríem arribar a dir, no? Altres exemples com ara, no sé, ens ve al cap Christine Lagarde, actual presidenta del Banc Central Europeu, per exemple, no?
Sí. No, Christine Lagarde, a veure, la van anomenar directora del
Fons Monetari
Internacional l'any 2011, i el món estava, recordem, ara no ens en recordem del que passava el 2011, perquè ja han passat 12 anys, però veníem d'una crisi molt estranya, d'una de les pitjors crisis que hi ha hagut en els dos últims segles, i, a més, l'organisme, amb tot aquest merder del món, venia desgastat, perquè l'antecessor de Christine Lagarde era el senyor Strauss-Kahn, que, a part de no fer una bona gestió, una no massa bona gestió a l'organisme, el tio va acabar dimitint per agressió sexual amb una treballadora d'un hotel. Però, és més, abans de l'Strauss-Kahn, al Fons Monetari Internacional hi havia hagut el senyor Rato, que va fer una desaparició sobtada del Fons Monetari Internacional, va tornar a Espanya, i, bueno, i a Espanya va passar el que li va passar, no? Bankia, la sortida de Bankia, les targetes opaques, etc etc. Per tant, en quina situació Christine Lagarde va trobar el Fons Monetari Internacional? Marronosa.
Ens està quedant
Fuscot.
Clar.
Fuscot.
Fuscota.
Però escolta, no hem d'anar a institucions com el Fons Monetari Internacional, perquè aquí també ens ve el cap Inés Arrimadas. Podria ser un exemple, no? Quan es va posar...
No. Oh? Sí, Inés Arrimadas, la persona...
Actual líder de Ciutadans, clar. Sí.
Actual líder de Ciutadans, però segona de bordo del Rivera.
Sí.
I que el seu antecessor deixa el partit perquè s'ha produït una debacle, ha perdut molts escons, més o menys 47 escons, i el partit està en risc de continuïtat. I llavors, bueno, qui és una bona opció? Doncs la dona, com es diu això?
Inés Arrimadas.
Per què? I dic la dona, dic una dona, vull dir, ho dic amb to absolutament genèric. Per què? Perquè ja traurà les castanyes del foc. Bueno, la cosa no funciona malament i possiblement hi ha molts que diuen, home, clar, no dona la talla. Bueno, dona la talla, perquè quan va agafar aquesta maquinària...
Es va trobar amb un marró.
Li faltava oli per tot arreu.
Clar. Val, llavors, per anar acabant, i Jordi, per treure una conclusió... Tu creus que les dones hauríem d'acceptar accedir aquestes posicions de responsabilitat o no? O sigui, sabent que això serà un marrón? I mira, i en línia amb el que parlàvem avui justament, com ha començat el programa, amb la Emma Vallespinós, d'aquest No lo haré bien, no? Aquest llibre. Tu què creus? Hauríem d'acceptar-ho o no, no? Perquè potser és l'única oportunitat que tindrem per poder liderar. És que això ja de primeres, no? Ja ho dic tot, però...
Home, jo sempre he pensat, i en la meva vida professional també m'he trobat amb alguna situació marronosa, que els marrons poden ser catapultes. I poden ser catapultes perquè ens poden ajudar a créixer. I en el cas de les dones, poden ser una bona ocasió per trencar el sostre de vidre. El que no em sembla bé és que això sigui una tendència. És a dir, jo el que crec és que això s'ha d'acabar democratitzant i paritaritzant com altres àmbits de la vida. No pot ser que els marrons, al final, caiguin majoritàriament sobre les dones. Però quan cauen els marrons, home, el que s'ha d'analitzar és el marron. El que no es pot agafar és un repte pel repte. El que s'ha de fer és veure la situació... I si el marrón és un marrón massa fosc, doncs possiblement valgui la pena dir que no. Però si no, jo penso que endavant.
Home, endavant, endavant.
I aprofitar l'ocasió.
I possiblement això, Jordi, s'acabi quan una dona sigui la que acabi nomenant doncs, qui, no, aquests càrrecs, perquè ara aquestes dones, doncs, parlàvem d'Agnès Arrimadas, de Christine Lagarde, doncs, les, no, les col·loca doncs, un home. I quan això canviï, segurament també doncs, aquest precipici de cristall també doncs, serà una altra cosa.
Serà un altre tema.
Efectivament.
Jordi Gullell, moltíssimes gràcies. Gràcies per haver-nos parlat avui d'aquest precipici de vidre, el nostre espai de comunicació. Ens has ajudat moltíssim. Esperem, com deia la Marta, que això es capgiri, siguin les dones qui decideixin, no? Qui decidim.
Això.
Qui va lloc.
Qui fa què?
Nosaltres et volem a tu, Jordi.
Molt bé. Moltes gràcies. Jo també us vull a vosaltres.
Això, doncs, perfecte. Cuida't molt. Una abraçada forta.
Igualment.
Bones vacances, Jordi.
Adéu, Jordi.
Adéu.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.